Vinga, va, un minutet i ja arribarem a 3:15 de la tarda i ara arriba el moment al nostre programa de la millor desinformació. Hola, Ramantós, què ens portes avui?
Hola, Joan, avui porto desinformació de la bona.
De la bona bona?
De la bona bona.
Doncs vinga, va, endavant amb el desinformatiu d'en Ramantós, un espai de desinformació que, sense voler informar, a vegades informa. Comencem amb internacional. Greu error de protocol durant la visita d'en Pedro Sánchez i Emmanuel Macron a Barcelona.
Durant la visita d'en Pedro Sánchez i Emmanuel Macron en el marc de la cimera d'ambdós països que es va celebrar ahir a Barcelona, es va produir un greu error de protocol que no ha transcendit als mitjans, però que nosaltres hem pogut confirmar.
Ai.
Durant l'arribada dels mandataris al passeig del Born, justament en el moment en què els dos presidents baixaven dels cotxes, s'havia contractat els serveis de l'empresa Maresma Florit Societat Limitada.
Què és això?
Ara t'ho explico. Concretament, s'havien contractat a 10 persones que, vestides amb els trajes típics catalans, llancessin pètals de roses al pas dels mandataris. Però, com tots hem pogut comprovar, això no va succeir. Joan, et preguntaràs per què?
Per què?
Doncs perquè els treballadors de Maresma Florit SL es van desplaçar a Barcelona agafant la R1 a Rodalies, que va patir una avaria a l'estació de Montgat.
Amic.
Això es va provocar... van estar una hora parats i va impedir que arribessin en el moment necessari. I, aleshores, un responsable de Maresma Florit es va mostrar el seu emprenyament perquè ara no tenia clar si ho cobraran, ja que, per demostrar que va ser una fallada de Renfe, ells van demanar el justificant a Sants Estació, però tenen dubtes de que l'administració els pagui el servei. La bona notícia és que els pètals s'aprofitaran per un casament que es farà demà dissabte a l'església de Sant Joan de Vilassar, que comptarà amb la presència d'un cosí tercer de Manuel Macron.
I atenció, crits a favor de la reina Sofia.
La reina Sofia va ser aclamada pels assistents en arribar al funeral del seu germà Constantí II, que es van celebrar a Grècia, i on va ser acompanyada per Felip VI, la reina Letícia i el rei Emèric, que mantenia molt bona relació amb qui era el seu cunyat.
Sí.
Sofia va rebre diferents crits de recolzament. Els més corregiats van ser: Sofia, sempre nostra reina, Corina, vete a tu casa, viva nostra Lady Di i sessió de Bizarrap ja. La reina Sofia va agrair aquestes mostres d'efusivitat llançant petons a l'aire. Un d'aquests petons va impactar de manera fortuita en el cap de la reina Letícia, que en un primer moment s'ho va prendre amb humor, encara que després van poder veure unes imatges d'ella dient-li de manera molt efusiva al rei Felip VI. ¿Quién es la reina, eh? ¿Quién es la reina? Díselo, la reina soy yo.
Canviem de qüestió, entrem a política i societat. Obres al Parlament de Catalunya.
L'aparició d'unes goteres a la sala de plens del Parlament de Catalunya, provinents de la trencadissa d'un baixant d'un dels serveis de la planta superior de la sala, ha provocat la necessitat de traslladar els dos pròxims plens a una localització provisional. El lloc escollit pel molt honorable Pere Aragonès ha agradat a alguns i desorientat a altres. El president ha volgut aprofitar aquest trasllat temporal per intentar cohesionar la cambra amb el que es coneix com team building. Per aquest motiu, el lloc escollit per realitzar aquests plens temporals ha sigut Catalunya en miniatura, a Torrelles de Llobregat.
Home.
Fantàstic. Fer aquests dos plens a Catalunya en miniatura, va declarar el president, ens anirà molt bé a tots perquè un canvi d'aires sempre és positiu. A més, és el lloc ideal per redescobrir ràpidament aquells racons de Catalunya que a vegades queden oblidats i que nosaltres, com parlamentaris, sempre hem de tenir presents. En 10 minuts et pots recórrer tot el territori amb una activitat tan divertida com és el trenet del que disposen.
Podríem dir que Pere Aragonès i Catalunya en miniatura van a mida?
Podríem dir-ho.
Podríem dir-ho. I nova normativa de trànsit.
Segur que molts de vosaltres us heu trobat amb la situació d'arribar a un pas de vianants amb el vostre vehicle i de tenir la marxa perquè una persona, normalment d'edat avançada, sembla que vol creuar, però no, us cedeix el pas a vosaltres i ho acostuma a fer de males maneres.
Ara.
Doncs bé, la DGT valora una possible obligatorietat de que els peatons estiguin obligats per llei a passar pel pas de vianants en aquestes ocasions. La norma pretén evitar situacions on el conductor insisteix en complir la seva obligació de detenir-se i el peató exigeix que passi el vehicle, el que pot comportar situacions de perill. Situacions, clar, com la que va viure en Ferran Montornès, repartidor de pizzas, el dia que va arribar amb la seva moto al pas de vianants, que hi ha a l'avinguda Mare Déu de Montserrat, cantonada carrer Periodistes, es va aturar per deixar passar un senyor gran que semblava que volia creuar, però no, li va dir a Ferran que passés ell, i Ferran s'hi va negar. La discussió va anar pujant de to fins que el repartidor li va arribar a dir: passi vostè, senyor, i el senyor li va dir: que passis tu, i va respondre: a Ferran, vostè està amb el seu dret, ha de passar vostè. Passar, passar, va dir el senyor. Una guerra és el que hauries de passar tu. Passa tu, pòtol. Des del desinformatiu, no creiem que sigui necessària cap normativa d'obligació de pas i a la vegada fem una crida als peatons que vulguin cedir el pas als vehicles perquè ho facin d'una manera moderada i amb un somriure als llavis.
I atenció, que ens quedem a Barcelona perquè turistes japonesos han quedat en estat de xoc.
Efectivament, Joan, els integrants de la família Tanaka, una família japonesa que estava fent turisme a Barcelona, ha sigut trobada en un racó de l'estació de Sants, paralitzats, plorant i en estat de xoc. Per què? Bueno, ara t'ho explico. Una vegada tranquil·litzats, s'ha preferit traslladar la família a l'Hospital Clínic per fer-los un reconeixement. Descartada qualsevol tipus de dolència o lesió, hem pogut conèixer el que els va succeir gràcies a un intèrpret. Tot feia pensar que havien sigut víctimes d'un atracament, però no ha sigut així.
No?
No. La família Tanaka havia d'agafar el tren de les 13:43 que els havia de portar a Montcada a bifurcació. El problema per ells és que ha sigut que sense previ avís el tren s'ha retrasat 25 minuts.
No, home, no.
Ens havien dit que això passava a Catalunya, deia Motoshi-san, pare de la família, però pensàvem que ens ho deien per fer-nos riure. Quan hem vist que era una situació real, no hem rigut pas, sinó que tot el contrari, ens hem bloquejat i hem entrat en estat de xoc sense saber què dir ni què fer. Els responsables de Renfe els han demanat disculpes i en compensació els han donat 4 entrades per anar gratuïtament al zoo de Barcelona. La família Tanaka, que ha agraït el gest, ha preferit traslladar-se al zoo amb taxi per evitar possibles retards.
Invents necessaris per la humanitat.
Fan que el seu robot aspirador netegés tot el seu pis, però no a si mateix, ja que sempre estava ple de pols, Johannes Habermas, un holandès afincat a Castellfollit de la Roca, ha inventat un nou robot aspirador especialment dissenyat per netejar altres robots aspiradors. Era injust que l'únic que estigués brut al pis fos el robot aspirador, va declarar Habermas. I a la pregunta d'un redactor de Olot Televisió: qui o què netejarà aquest robot aspirador de robots aspiradors? A Habermas li va començar a tremolar la cella esquerra i va marxar ràpidament de la roda de premsa remugant paraules en holandès.
I atenció també a aquesta notícia d'actualitat. Homes indignats amb Bad Bunny.
La PHD, la plataforma d'homes en deconstrucció, ha presentat una queixa al síndic de Greuges contra la cançó de Bad Bunny, Titi me preguntó, amb la seva famosa tornada Me la llevo toda a un VIP, on totes són les seves nòvies. Es queixen perquè diuen que ells porten un any en ple procés de deconstrucció i ara resulta que aquest senyor, segons els integrants de la PHD, diu que s'emportarà a totes les seves nòvies a un VIP. Nosaltres estem lluitant contra la nostra motxilla d'heteropatriarcat que volem buidar. Però aquest senyor, amb aquest tipus de cançons, es vol carregar tot el treball que hem fet durant aquest any. El síndic de Greuges ha respost que entenen la seva problemàtica, però que no poden dir-li al cantant que deixi de fer aquestes cançons perquè a nosaltres ens agrada molt ballar-les a l'oficina, diu el síndic.
Parlem també al desinformatiu d'en Reventós de cinema. James Cameron no ens deixa de sorprendre.
El director americà realment és una capsa de sorpreses. Si ja ens ha sorprès amb els espectaculars efectes especials d'una saga com Avatar, ara ens sorprèn de manera inesperada amb el director que ha escollit per Avatar 5, ni més ni menys que el multipremiat director català Albert Serra,
ara
conegut per pel·lícules com Pacific Fiction, Honor de Cavalleria o El cant dels ocells, històries que res tenen a veure amb l'espectacularitat de la saga de Cameron. Segons Serra, Cameron es va adonar que Avatar necessitava menys efectes especials i més introspecció. El director català té molt clara com seria la pel·lícula, diu Albert Serra. Seran 5 hores on acompanyarem el protagonista donant toms sense destí fix a Pandora, reflexionant amb tots els que s'hi va trobant sobre el que ha sigut la seva vida fins a aquell moment. El director català s'ha negat a que la pel·lícula es gravi en 3D perquè per 3D ja està la vida real, diu Serra.
Anem en plana esportiva, Reventós, sorpresa a la Facultat d'Història de l'Art.
Efectivament, els joves de primer curs que assistien a la classe Història, Cultura i Societat en l'època antiga i medieval, el passat dimarts del matí a la UB es van trobar amb una sorpresa inesperada. Segons Flora Reventós, no té res a veure amb mi, eh?
Res, eh?
No, una de les alumnes de l'assignatura, els seus companys i ella van veure un noi amb gorra i ulleres fosques que es va sentar al final de la classe i el que ningú coneixia. A l'acabar, i abans que marxés, Flora se li va apropar amb l'excusa de fer-li una pregunta sobre els apunts i quina va ser la seva sorpresa quan es va adonar que l'alumne misteriós era Jordi Alba, el defensa del Futbol Club Barcelona, sí. Flora es va fer una foto amb ell i a la pregunta de què feia en aquella classe, Alba va respondre: és una apuesta que tenia con el Tobellerín.
I atenció també, nova demostració de velocitat de Dembélé.
Ousmane Dembélé, el millor jugador del Barça en aquests moments, va fer gala novament de la seva velocitat explosiva i en aquesta ocasió ho va fer fora dels terrenys de joc. Albert Torrelloca, reponedor del Capravo situat a l'Ella Diagonal, va veure el crac francès fent cua per pagar a una de les caixes. De cop i volta va fer gestos evidents de que s'havia deixat de comprar alguna cosa. Així doncs, mentre la seva dona es va quedar fent cua, Dembélé va sortir com una bala a per al producte que s'havia deixat. Va ser espectacular, no va trigar ni 3 segons en tornar, va dir als nostres micròfons l'Albert. Crec que l'únic que he vist moure's més ràpid a la meva vida és la sabatilla del meu pare quan me la llançava perquè no li feia gas.
I notícies també d'investigació perquè gràcies a Reventós descobrim la veritat del CrossFit.
Correcte, el CrossFit, aquesta disciplina deportiva que en poc temps s'ha fet tan reconeguda, amaga un secret que nosaltres, el desinformatiu, sempre havíem intuït i que per fi ara ja podem demostrar. Després de mesos fent seguiment a Jesús Jaume Pallarès, propietari d'un gimnàs de CrossFit situat a Vilanova del Camí, i de guanyar-nos la seva confiança, vam aconseguir la confessió que esperàvem feia temps. Aquesta que escoltareu és la gravació que vam poder aconseguir.
A veure, no ens enganyarem pas, eh? El meu gimnàs abans era una empresa de reciclatges i el meu fiol, el Jaume, em va explicar què era això del CrossFit i de cop i volta, ostres, ho vaig veure clar. Vaig canviar el rètol del meu negoci, que es deia Reciclatges Pallarès, i el vaig passar a que es digués No Limit CrossFit Sport. I ara ja no he de pagar operaris que em moguin totes les deixalles que m'arriben, sinó que són els mateixos esportistes que fan el CrossFit els que ho mouen tots els palets, les rodes, els ferros, tota la merda me la mouen ells. I el millor de tot és que em paguen ells a mi perquè me la mouin. Gràcies al CrossFit podré obrir un nou gimnàs de CrossFit la setmana que ve. Perfecte, això és perfecte.
CrossFit, eh?
CrossFit. Amics i amigues crossfiteros, així doncs, creiem que ha arribat el moment de que comenceu a valorar a quan voleu cobrar a l'hora de burpees, overhead squats o muscle ups.
Passem cap a les notícies del cor perquè hi ha polèmica al restaurant Aniol de Boc.
Correcte, el reconegut restaurant Aniol de Boc, dirigit pel xef Willy Rovirosa i el que recentment se li ha otorgat la tercera estrella Michelin, s'ha vist embolicat en una desagradable polèmica. Un tal JM va anar a sopar amb la seva parella el passat 14 de gener. Segons fons del restaurant, JM es va veure sorprès perquè, al contrari que d'altres restaurants d'alta cuina, les racions del menú degustació són prou grans. I a l'arribar al quart plat, ànec del bosc, el somni d'Altafulla, JM ja no podia més perquè abans de sopar havia menjat uns Doritos, va dir, i va demanar si la resta dels plats li podien posar en un tàper. Els responsables de la sala li van comunicar a JM que això no era possible perquè l'experiència sensorial del sopar s'havia de viure en aquell moment, a més de que no tenien tàpers. JM es va enfurismar, va demanar la presència del xef Rovirosa i els crits de «Això a casa Tomassa m'ho posen en un tàper al moment i al meu restaurant no és casa Tomassa» es va iniciar una baralla que va acabar amb cuiner i client a la comissaria dels Mossos de les Corts, a Barcelona. Així doncs, des del desinformatiu, us recomanem que si heu d'anar a sopar a l'Aniol de Boc, sisplau, abans no mengeu Doritos.
I atenció, notícia que ens arriba d'última hora. Michael Jackson continua viu.
Correcte. Natàlia Mingorance és una veïna de Badalona que ha contactat amb la nostra redacció per informar-nos que Michael Jackson continua viu. En el nostre afany de desinformatiu, vam voler parlar personalment amb ella per conèixer la seva versió. A l'arribar a casa seva, al badaloní barri de Bufalà, Natàlia ens va rebre molt cordialment amb galetes Príncipe i Vichy Catalán. Després ens va treure un àlbum amb un munt de retalls de la premsa del cor on, segons ella, apareixia Michael Jackson viu en dates molt properes. De seguida ens vam adonar del seu error. Qui ella pensava que era Michael Jackson en realitat és Isabel Preisler. El que no entenc, ens deia Natàlia, és perquè a Michael li diuen Isabel i perquè insisteixen que va estar casat amb Mario Vargas Llosa si Michael no era homosexual. Van marxar de la casa de la Natàlia donant-li les gràcies per la seva rebuda, però sense dir-li la veritat. Qui som nosaltres per dir-li a Natàlia que estava equivocada?
I finalment marxem amb la previsió meteorològica, Reventós, va.
Sí, el nostre meteoròleg de capçalera, el senyor Jaume Reventós, ens ha enviat la seva previsió del temps per la pròxima setmana des de la seva estació meteorològica situada a Avinyonet del Penedès. Endavant, Jaume!
Està clar que aquesta setmana farà molt de fred perquè he vist el Tomàs Molina a TV3 i la línia de les temperatures li arribava als peus. Jo no penso sortir de casa sense l'abric que em van comprar el meu fill i la meva jove Alaska quan van anar de vacances. O bueno, això és el que diuen ells, perquè jo sé que en realitat el van comprar a una tenda de l'aeroport del Prat perquè es van oblidar de comprar-me un regal allà, a Alaska. Jo sóc gran, però no gilipolles, eh? No, perdó, però anem a lo del temps. Sí, crec que dijous o divendres plourà perquè em fa mal el colze dret. I quan em fa mal, acostuma a ploure els 3 o 4 dies. I si em fa mal a l'esquerra, plou el dia següent. Això ho tinc comprovadíssim. Tinc una llibreta on tinc tot això apuntat. A vegades li he enviat per carta al Tomàs Molina, però mai em diu res, no em fa cas. Doncs bé, ja ho tindríem, eh? Fins la setmana que ve. I sobretot, no us deixeu entabanar pels fills, que ells solament van a la seva.
Moltes gràcies per la seva previsió, pare. I bé, sí, el meu pare. Sí.
Val.
I fins aquí el desinformatiu d'en Reventós, un espai de desinformació que sense voler informar, a vegades informa.
Gràcies, Reventós, que vagi bé.
A vosaltres.